Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Després de dècades en què la formació professional va quedar relegada a un injust segon pla que cursaven aquells estudiants que suposadament no valien, per fi s'aposta per l'FP. És la volta als aprenents i als oficials en època dels nostres pares, recorden? És recuperar la dignitat de tenir un ofici, de treballar en una cosa en la qual ets especialista. I és important no sols per la inversió, per a formar els professionals del futur, sinó també per a reconèixer els d'avui amb experiència, però que no es van poder formar. Molta intel·ligència artificial i pocs oficis de tota la vida. Sort que tenim la formació professional. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La veritat és que avui s'ha notat força calor arreu de Catalunya i atenció perquè de cara a demà l'estabilitat es mantindrà, però atenció que es traduirà en sol i calor amb alguns ruixats dimecres a la tarda. Serà a partir de dijous quan cauran les temperatures i el temps es tornarà més insegur a l'oest de Catalunya. Hora de sortir a les carreteres. Ens posem en contacte amb el Servei Català del Trànsit. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que ara, en general, hi ha força volum de trànsit en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes. Destaquem, sobretot, extrem nord de Barcelona, vies que enllacen amb el nus de la Trinitat, molt plenes. És el cas de les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, autopista C58 i C33, amb retencions de més de 4 quilòmetres ja des de Montcada i Reixac, com dèiem, fins a enllaçar amb les rondes, fins a enllaçar amb el nus de la Trinitat. Però també hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, de més de 2 quilòmetres. No arriba, però gairebé des de Badalona fins a aquest nus de la Trinitat, i afecta la ronda litoral en sentit Besòs, també amb aturades importants de més de 4 o 5 quilòmetres ja des de la zona de Sant Adrià. A banda de tots aquests problemes a l'extrem nord de Barcelona, parlem ja a Tarragona, autopista AP7, un accident a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, un carril tallat en sentit sud i aturades de quilòmetre a quilòmetre. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I d'aquí un moment a la cadena COPE us parlem d'atenció, la quantitat de calés que es perden amb el tema de la falsificació de prendes de roba. En aquest cas parlem de roba esportiva. I el pitjor de tot no és que només Espanya es perdi cada any més de 80 milions d'euros, sinó que el 13% de la gent jove que compra aquests articles esportius falsificats saben que estan fent una compra il·legal. Avui en parlem de tot plegat amb la companya Mar Puerto i també parlarem amb la Guàrdia Civil perquè ens expliqui una mica què és el que està passant i quines eines tenen per aturar tot això.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina serán la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre l'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos?
Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy. Que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que crea desigualdad de la ley.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Dels joves espanyols compra articles esportius falsificats sabent que ho són. Cada any a Europa es perden 850 milions d'euros en equipaments esportius falsificats, que equival a l'11% de les vendes totals del sector, segons un estudi de l'Agència Europea per a la Propietat Intel·lectual amb seu a Alacant. Aquesta xifra de 850 milions no inclou altres articles esportius falsos, com les samarretes de futbol o les sabatilles d'esport, que estan inclosos en una altra categoria estadística i que representen una part significativa del total estimat de 12.000 milions d'euros en peces de vestir falsificades l'any a Europa. Mar Puerto.
Sí, Giu explica el mal que fan aquestes falsificacions a la societat en el seu conjunt, els diners que s'arriben a perdre i, sobretot, el paper que tenen els top manta.
Parlem de les falsificacions i l'impacte imparable dels comerciants. No només dels comerciants, sinó que els consumidors es veuen mermats als seus drets com a consumidor. És a dir, nosaltres a l'associació sempre diem que defensem les marques, però també defensem els consumidors. Només amb el tema del material esportiu, 84 milions d'euros es perden amb el tema de les falsificacions a nivell d'Espanya. Que això, si ho elevem a nivell d'Europa, estem parlant de 850 milions. Penseu que tot això, al final, són diners que es deixen d'ingressar, són impostos que es deixen de pagar per educació, per sanitat, són llocs de treball que es perden, és a dir, el mal és irreparable. I penseu una cosa, tots aquests, quan veiem a vegades, no, el concepte del top manta, són els últims d'escalada d'una màfia organitzada.
I és que encara que un petit percentatge de la població cau en l'engany creient que compra peces originals, altres ho fan conscientment. Concretament, un 10% de les persones entre 15 i 24 anys de la Unió Europea admet comprar intencionadament equipament esportiu falsificat, sent més comú entre els joves grecs. Un 18% ho hauria fet i a Espanya aquesta xifra baixa al 13%.
Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Si ningú compra, al final aquesta gent buscaran alternatives i faran altres coses, però no vendran tot això. Per exemple, amb el tema dels cosmètics, quan la gent està comprant cosmètics falsificats, estàs comprant i t'estàs posant un producte a la pell que pot donar unes reaccions al·lèrgiques que, de manera molt, molt curiosa, després damunt reclamen a la marca.
Per tant, unes falsificacions que no només causen pèrdues d'ingressos a les empreses titulars dels drets, sinó que també eliminen llocs de feina, deterioren la imatge de la marca i fins i tot poden suposar una amenaça per la salut i la seguretat dels consumidors. L'Àlex és un jove que habitualment ha comprat productes falsificats.
Normalment la faig servir perquè, clar, ara mateix la roba ha augmentat el preu d'una manera excessiva, em sembla a mi, i sobretot la roba de marca, no? Llavors es va posar molt de moda això de comprar en pàgines de Xina o d'imitacions. I clar, la qualitat és molt bona, és molt semblant a la que és de veritat.
Sí, sí, sí.
I pel preu que tenen, doncs val la pena, jo crec, que comprar aquesta roba.
El motiu econòmic, explica, en aquest cas seria el principal entre la gent de la seva edat.
Jo ho entenc, però també si miro pel meu bé o per la meva butxaca, sí, més ben dit, sé que pot ser una miqueta una samarreta d'una marca bona, una Balenciaga, per exemple, us rondarà el preu d'uns 200 euros o més. Llavors, si tu la compres a una pàgina falsa, et costa 20 euros.
I és que econòmicament a Espanya, per efecte de la pirateria en aquest apartat, es perden uns 82 milions d'euros cada any, fet que suposa el 12,5% de les vendes que es deixen d'ingressar.
Bueno, como ya sabéis, estamos en plena Eurocopa de fútbol en Alemania, lo estamos viviendo a tope en la cadena COPE, nunca mejor dicho, y muchos aficionados europeos pues ya han tenido la tentación, algunos han caído, otros no, de hacerse con algún accesorio deportivo original o no tan original. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cada año en Europa se pierden 850 millones de euros en equipamiento deportivo falsificado, que equivale al 11% de las ventas totales del sector, según un estudio que se ha hecho público de la Agencia Europea para la Propiedad Intelectual, con sede en Alicante. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las herramientas de las que disponen aquí las autoridades para combatir esto? Vamos a ponernos en contacto con Paulino Tarrías, que es subteniente de la Guardia Civil. Subteniente, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos herramientas? ¿Tienen ustedes herramientas para combatir esto de los productos falsificados que cada vez, no sé si es que van a aumento o no, o es que cada vez nos hacemos más eco los medios de comunicación?
Tenemos herramientas, lo que pasa que es un tema que es difícil de tratar porque para certificar que una falsificación es falsificación precisamos de un perito que en ocasiones no lo tenemos tan al alcance de la mano como debiéramos. Pero, de todos modos, por la parte que nos afecta a nosotros, que tenemos sobre todo una de nuestras funciones, pues el control fiscal de todo lo que se comercia, aparte del perjuicio que puede causar a las marcas comerciales, que es lo que a veces nos distrae un poco, porque nos da la sensación que las marcas comerciales ya son suficientemente poderosas, suficientemente ricas, y que no parece que no les va a hacer mella el hecho de que se vendan algunas camisetas falsificadas, algunas zapatillas, alguna cosa. Detrás de todo esto hay un fraude fiscal muy importante. O sea, hay que tener en cuenta que el fabricante de un producto original pues tiene una empresa de alta que paga sus impuestos municipales, autonómicos, estatales y europeos. Y tiene unos trabajadores de los que paga una seguridad social, paga el IRPF y tiene pues una serie de gastos que no tiene el fabricante de un producto falsificado. Uh-huh. Así es que cada vez que compramos un producto falsificado estamos promoviendo la competencia desleal del comerciante honrado y honesto que compra las cosas y las fabrica como debe. Ponemos en peligro el prestigio de esa marca si es que realmente el que la compra intenta pues que está convencido de que realmente compra un producto de calidad y luego ve que se deteriora muy rápidamente, y eso pone en peligro también pues si la plantilla de esa empresa que fabrica ese producto, que si la empresa pues no le sale los números, pues lo primero que puede peligrar son los puestos de trabajo de esa empresa que está produciendo esa marca. Pero repito, lo más grave de todo, bajo nuestro punto de vista, no es el perjuicio que se le causa a las determinadas marcas comerciales, que es muy importante, sino que todo lo que tenemos se paga pues con parte de lo que es, con parte de los impuestos que se recaudan. Entonces, una empresa que fabrica este tipo de productos pues está defraudando pues a todos los demás, a todos los ciudadanos, no a la marca comercial. Está defraudando al que tiene una pensión, está defraudando al que tiene una beca de estudios, está defraudando al que no tiene una carretera en condiciones o que no tiene su mantenimiento porque falta dinero para mantenerla. Está defraudando un poco a todo el colectivo de personas.
Subteniente, ahora vamos a ir a ver quién es el culpable, porque imagino que no debe ser muy fácil, ¿no?, llegar a la raíz. Nosotros vemos a los manteros, vemos también el comercio online, que por cierto ha facilitado también este tipo de fraudes. ¿Es difícil llegar a la raíz, a dónde está exactamente el culpable de que veamos esos productos en la calle o online?
Sí, es bastante difícil. Es bastante difícil porque tenemos que tener en cuenta de que el mantero, concretamente, tiene mucho más miedo a los que están por encima en la cadena que a la policía. La policía sabe que, bueno, puede identificarlo, puede denunciarlo, puede instruir las diligencias, pero el que está inmediatamente por encima dentro de la cadena de distribución probablemente pueda tenerle más puede causarle más daño, o sea, más perjuicio del que le podemos nosotros causar aplicando la legislación. Entonces, por lo general no facilitan los datos, hay que investigarlos y es difícil. Las identidades de los distribuidores no suele ser real. Es un trabajo muy minucioso, no es fácil, realmente no es fácil.
Ya.
Ellos tienen mucho más miedo a los que están sacando negocio de la falsificación que a nosotros. Entonces, puestos a escoger, nos defraudan a nosotros, lógicamente.
Ya. Oiga, me ha sorprendido muchísimo, subteniente, que el 13% de los jóvenes españoles compra artículos deportivos falsificados sabiendo que lo son. Como decía usted, estamos contribuyendo a ese fraude y esto está penalizado, ¿no?
Así es. Pero bueno, ese es un problema quizá que se nos escapa un poco a nosotros, depende un poco de la influencia que tienen las redes sociales o el querer aparentar tener un estatus de vida mejor del que en realidad te corresponde y la falta de información. Seguramente estos jóvenes desconocen que a lo mejor parte de, o sea, todo el dinero este que están defraudando estas empresas que fabrican estos productos, pues están defraudando pues a la administración, que es la que le paga a sus padres las jubilaciones, uh-huh, las ayudas de estudios, la uh-huh, sanidad. No hay conciencia de que estamos un poco engañándonos todos, no ya a la marca comercial en concreto, que ya damos todos por sentado que es súper rica y no le vale unas camisetas, más o menos. Estamos haciendo una competencia leal al comerciante honrado y honesto, que los hay, que para ajustarse a la ley pues tiene un margen de beneficio muy pequeño, y por otro lado pues estamos mermando a la administración de unos recursos que son los que luego van a faltar para otras necesidades más perentorias.
Uh-huh. Imagino que en épocas como esta, ¿no?, de Eurocopas, cuando hay Olimpiadas y tales, cuando más aflora, y sobre todo también en verano, ¿no?, los turistas que lleguen la camiseta, no sé, del Barça, del Real Madrid, ¿no?
Bueno, esto ocurre durante todo el año.
Sí.
El que se dedica a hacer falsificaciones no lo hace por temporadas, no para. Aprovechan cualquier evento, ya sea un evento deportivo, como sea de coches, de motos, como sea de productos de Halloween, de conciertos, incluso productos de primera necesidad, como puedan ser un simple encendedor de la marca Clipper o de cualquier otro producto así de uso cotidiano. No para. Lógicamente, en estos hechos puntuales, que hay concentraciones con motivos deportivos, sí que es cierto que son más visibles,
claro,
pero constantemente están al alcance de cualquiera en las redes sociales, en las plataformas de venta por internet.
Desde luego. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo al subteniente de la Guardia Civil, Paulino Tarrías, que haya estado hoy con nosotros para hablar sobre este tema de las falsificaciones, que desgraciadamente, por lo menos aquí en España, se pierden cada año más de 80 millones de euros, lo que ello conlleva, como decía usted, posiblemente cierres de fábricas, gente a la calle, y un largo etcétera. Subteniente, muchísimas gracias y buen trabajo.
De acuerdo, buenas tardes. Buenas tardes.
A 7 de la tarda, 20 minuts, estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè d'aquí un moment parlarem de la selectivitat. De fet, havíem d'esperar demà, però ja han començat a sortir les notes d'aquesta selectivitat, però en parlarem de la que vindrà a partir de l'any vinent. Així que no t'ho perdis, perquè ens ho explica el company Ricard Álvarez. I també parlarem amb una mare que té dos fills i que estan força preocupats pels canvis que hi hauran de cara a la propera selectivitat.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Deixarem els resultats de la selectivitat. Ja tenim obert el debat de com serà la de l'any vinent, que es dirà PAU, proves d'accés a la universitat. Els docents de secundària i batxillerat, els qui escoltem d'aquí un moment, no acaben de veure gaire clares les modificacions que el Consell de Ministres va aprovar la setmana passada de cara al proper curs. Entre els canvis, apuntem que s'ha acabat les dues opcions per triar en un examen i només hi haurà un únic model en cada matèria. A més, la llei educativa també dictamina que la selectivitat serà més competencial i menys memorística. La qüestió de tipus test, per exemple, es poden esfumar i apareixeran més preguntes en les quals caldrà redactar o esplaiar-se la seva resposta. A Herrera Cope Catalunya i Andorra hem desgranat com és la nova selectivitat amb el professor de psicopedagogia de la Universitat Abat Oliva CEU, Ramon Novella, un bon coneixedor de la selectivitat. L'ha escoltat i l'ha seguit el Ricard Álvarez.
I un dels elements comuns dels exàmens dels passats anys sembla que s'esfumarà. Aquella dita de clavar colzes a la taula per aprovar els exàmens pot tenir els dies comptats perquè el tema de memoritzar passarà a segon pla i tota la part competencial agafarà el protagonisme.
És una prova que ve lligada al que és l'aplicació o el desplegament del que seria la LOMLOE, la famosa llei CELA, on clarament el que enfoca és un aprenentatge molt més competencial que no pas memorístic, com fins ara pràcticament havia existit. Per tant, serà una prova on realment els alumnes, a través d'una sèrie d'exercicis, diu el contingut de l'examen, on clarament demostrin que realment són competents en cadascuna de les matèries que es presenten.
El fet que canviï l'anomenada selectivitat el que provocarà és que també s'haurà d'adaptar com s'ensenya a l'ESO i sobretot al batxillerat.
Fins ara arribaven a batxillerat i realment es trobaven amb un salt que era bastant fort perquè era un canvi radical en quant a dinàmica d'aprenentatge. Jo crec que aquest tipus de selectivitat va enfocada a que el batxillerat es comenci a adaptar una miqueta més al que fins ara hem fet.
Però sembla que a Catalunya ja es van començar a fer els deures amb temps i, afortunadament, les alumnes i els alumnes no haurien de notar massa canvis.
Jo crec que igualment aquí a Catalunya tota aquesta aplicació d'aquesta nova selectivitat no ens canviarà massa, perquè aquí a Catalunya ja aquesta dinàmica ja la portem amb el que seria la prova de la selectivitat. Ja des de fa molts anys els alumnes tenen molts exercicis que ja són d'entrada competencials.
Tot i això, al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Xavi Massó del Sindicat de Professors de Secundària i estan molt preocupats per la direcció que va agafant el sistema educatiu. Insisteixen en que treballar a base de projectes no funciona.
En un sistema educatiu en el qual la transmissió de coneixements està desplaçada, l'únic que hem de fer és aprendre el saber com, és a dir, competencial. Les matèries com a tals estan cada cop més amenaçades, perquè estem parlant de treball aprenentatge basat en projectes, que està demostrat que no funciona. Yeah. És a dir, compte, pot funcionar, quan ja sabem coses, però si no, de què farem el projecte?
I la solució és tornar a ensenyar i transmetre continguts.
Si no tornem a partir de la base, que realment el que hem de transmetre són continguts, i que només amb el bagatge acumulat d'aquests continguts podem adquirir un criteri que ens faci realment autònoms. I a partir d'aquí, si és el cas, doncs allò que en diuen l'esperit crític, doncs si no ho fem així, aleshores què estem entenent per esperit crític? Sobre què ha de ser jo crític si no sé res?
En aquesta nova selectivitat, el 70% de la nota provindrà de respostes obertes o semitancades. La normativa adaptada a la LOMLOE concreta que la correcció gramatical i ortogràfica, per exemple, així com la presentació, valdran un 10% de la nota total.
Hoy en La Linterna queremos ponernos en contacto con Patti Amagua. Es directora de marketing de una compañía aseguradora, economista de profesión y que tiene dos hijos, uno en quinto de primaria y el segundo hará segundo de bachillerato científico el curso que viene y quiere estudiar medicina. Vamos a ver cómo Patti y sus hijos ven estas novedades sobre el tema de la nueva selectividad. Patti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Gracias por atender nuestra llamada. Oye, ¿cómo veis el tema de los nuevos cambios que va a haber el año que viene, lo que ahora llamamos selectividad y que se va a llamar PAU?
Perfecto. Mira, realmente nos genera muchas dudas. Estamos en un terreno realmente un poco incierto, ya que nos sentimos que, claro, nuestros hijos serán, digámoslo así, los conejillos de Indias en esta nueva etapa. Y, claro, nos genera muchas dudas el tema de las calificaciones, los métodos. No sabemos cómo se va a generar el tema de las preguntas, las respuestas son abiertas. Tenemos muy poca información a esto y nos preocupa sobre todo el hecho no solo de que tendrán solo un año para poder prepararse para la PAU, sino que también los maestros, es algo nuevo para ellos, es algo nuevo para los examinadores, es algo nuevo para todos. Entonces, estamos con esta pequeña duda, incertidumbre, de cómo pueda perjudicar o ayudar a nuestros hijos. Uh-huh. Y cómo podemos nosotros ayudarles desde como padres y también desde el colegio, ¿no? Que en La Salle empiezan siempre desde el primero de bachillerato a prepararlos para la PAU. Y en este caso, pues, sentimos que es como un año perdido, ¿no? Ya que estudiaban para el método antiguo.
Uh-huh. Patti, antes nos comentaba el compañero Ricard Álvarez, como tú bien decías, que los docentes de secundaria y de bachillerato pues no lo acaban de ver claro, ¿no?, estas modificaciones. Si ya no lo ve claro el profesorado, malamente, como diría esa nuestra cantante conocidísima, los alumnos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo lo estuve hablando con mi hijo y realmente lo que nos depara es una incertidumbre y duda, ¿no? Y bueno, empezar este año, lo único que uno, ya que está la ley ya aprobada, pues es las ayudas posibles, todas las ayudas. Nosotros sabemos que de parte del colegio de nuestros hijos tendremos la ayuda, toda la ayuda que ellos puedan prestarnos. No obstante, seguimos con la incertidumbre de qué pueda pasar. Realmente no sabemos a qué nivel las puntuaciones, sobre todo mi hijo. Claro, su ilusión es el tema de la medicina.
Sí.
Sigue lo que es el tema de las de ciencias, de científico, y nos hablan de preguntas abiertas, que ya no son preguntas de memorizar, que no hay que hay varias respuestas alternativas. Bueno, lo que hemos podido mirar nosotros como padres y como estudiantes, pero uh-huh. Insisto, ante esto nos queda un año en el que tienen que ayudarnos y ayudarnos mutuamente, ¿no? Nos vamos a ayudar mutuamente en uh-huh. todo esto.
Estaría bien que se reforzara o que se diera más información, ¿no? Porque si los padres van perdidos, también los mismos alumnos, que entre ellos también deben comentarse la jugada. No sé si tus hijos lo comentan con los demás compañeros.
Sí, justamente nosotros ya venía todo esto de que iba a haber el cambio, ¿no? El cambio, las pruebas de acceso van a cambiar, van a ser diferentes. Ya venía esto hace un año sonando sobre todo fuerte. Y lo comentaban con los compañeros, pero no creíamos que iba a ser así tan pronto, ¿no? La verdad. y bueno, estaban preocupados, bastante preocupados, porque sobre todo los que siguen el tema científico, mira, es decir, desde lo que nosotros conocemos y lo que ellos interpretan, ¿no? Pues comentaban que sobre todo el tema científico, dice, son respuestas más exactas. Acá nos hablan de diversidad de respuestas, respuestas abiertas, nos van a dar varias respuestas, comentaban los compañeros, ¿no? Entonces, claro, van preocupados y ellos esperaban que no toque todavía.
Bueno, todo puede pasar, Pati, porque las cosas ya sabes que cambian de un día para otro. De momento, mañana se van a conocer los resultados de esta última selectividad como tal y ya tenemos ese debate abierto sobre cómo será la del próximo año. Estaremos muy pendientes. Pati Amagua, gracias por estar con nosotros y si no volvemos a hablar, que paséis un feliz verano en familia.
Igualmente, Monse, un placer enorme y gracias por tomar en cuenta sobre todo esta situación que se está generando. Aunque ya sabemos que en marzo hicieron alguna prueba piloto, esperemos que tengamos pues unos buenos resultados, sobre todo por ellos, por los jóvenes que son el futuro, ¿no?
Desde luego. Pati, lo dicho, gracias. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Quarts de vuit, Linterna Cope Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment parlarem de maltractament. Però un maltractament que ens hauria de fer vergonya. Tots els maltractaments són vergonyosos, però si parlem de gent gran, pitjor encara. D'aquí un moment en parlarem amb el portaveu del moviment per aturar el maltractament a la gent gran, que és en Jordi Muñoz. Però antes, tinc un bon mensatge. Un mensaje que llega de los amigos de Línea Directa. ¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te vas a ahorrar un buen dinerito. Cámbiate al seguro de hogar en Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En el marc del Dia Mundial de la Presa de Conscienciació de l'Abús i el Maltractament vers les Persones Grans, el Moviment per Aturar el Maltractament, al qual donen suport 92 entitats, administracions i col·legis professionals, denuncien mitjançant el seu portaveu, Jordi Muñoz Iranzo, la inacció i els pocs avenços en les demandes dels darrers 6 anys. Avui és un plaer parlar amb el mateix Jordi Muñoz. Què tal? Bona tarda, senyor Muñoz.
Hola, bona tarda.
Imagino que aquesta jornada d'enguany ha posat un cop més de manifest la necessitat d'actuar i de fer canvis, no?, per millorar la situació de les persones grans maltractades.
Sí, de fet, és una reivindicació contínua en el que cada cop són més entitats, administracions i col·legis professionals, i això és una mostra de que estem avançant molt poc. En el moment que tota la xarxa de la comunitat ha d'anar empentant pels canvis, veiem que hi ha una carència important. I el que en definitiva estem demanant és que es tracti igual a les persones grans maltractades que altres col·lectius que pateixen maltractament i violència. No volem cap privilegi ni cap benefici, sinó com a mínim tenir el mateix a nivell de serveis i recursos que altres col·lectius.
És important la creació d'equips especialitzats en detecció i abordatge en situacions de maltractaments, no?, a persones grans.
Clar, és fonamental que siguin equips especialitzats, igual que existeixen quan parlem de violència masclista o violència cap a la infància, perquè cada etapa de la vida o cada situació té unes peculiaritats necessita un coneixement molt profund, una sensibilitat especial per aquestes situacions. Els acompanyaments són diferents i, per tant, si no tenim professionals que estiguin ben formades, que coneguin bé les situacions, que realment tinguin experiència en abordatge de casos de maltractaments, ja és prou difícil la situació de maltractar una persona gran, com si a sobre no tenen aquest recolzament, encara serà molt més difícil sortir-ne, no? Una de les proves l'han tenir a la mateixa jornada on es va parlar un equip especialitzat i es van parlar amb les pròpies persones grans que eren ateses, com li suposava un canvi a millor per elles el que ser tractades per professionals especialitzades.
No existeix ara, avui en dia un telèfon, no? Per atendre aquestes situacions de maltractament a persones grans, no?
No, és un altre greuge comparatiu. Tenim un telèfon o dos telèfons, millor dit, per violència masclista. Tenim un telèfon per infància, però no tenim un telèfon específic per persones grans. Les administracions són conscients de que pateixen maltractament, la societat és conscient de que pateixen maltractament, però en canvi no entenem per què es fa aquesta discriminació, perquè per uns col·lectius sí i per altres no, no. És com si es donés menys importància o tingués menys valor la persona gran des de la societat. I és una persona igual que les altres i amb més anys. Simplement és aquesta la diferència, que tenen més anys.
Si no hi ha telèfon, no vull parlar ja d'habitatges específics per a aquestes persones en situació de maltractaments.
Clar, és una altra problemàtica que ens trobem. Aquestes persones grans que pateixen maltractament, si malauradament han de sortir del seu domicili, les portem a un centre residencial. El centre residencial no és el centre, diem, per aquestes persones, perquè el centre residencial està pensat per persones que tenen un nivell determinat de dependència o d'alta dependència, no? I, per tant, seria pues, com un doble maltracte, perquè jo estic bé físicament, estic bé cognitivament, no tinc cap patologia important o greu que faci un joc on el nivell d'assistència és tan alt, no? I de fet, m'estan posant davant com un mirall, com, mira, potser tu en el futur estaràs tan malament, necessitaràs tanta dependència com aquestes persones, no? Per això necessitem recursos específics, recursos que siguin el més semblant a una llar on estava la pròpia persona, el domicili on estava, sigui, encara que sigui un domicili compartit, i, evidentment, aquests domicilis amb el recolzament de professionals per anar portant aquesta situació complexa.
Jordi, estem en una Europa envellida. Si mirem Espanya, cada cop neixen menys nadons. La població s'està envellint. S'ha de treballar i força perquè cada cop serem més gent gran la que potser necessitarem els serveis d'aquelles persones que ens puguin ajudar per sortir d'aquell moment greu, no?
A l'any 50, crec recordar, hi haurà aproximadament el 32% de la població a Espanya que és major de 65 anys, perquè haurà tota la baby boom que sortirà, no? Llavors, què ens trobarem? Que segurament aquestes situacions de maltractaments es multiplicaran moltíssim, cada cop tindrem més casos, i si no tenim aquests serveis, recursos, habitatges, telèfon, no els donarem una sortida a aquesta problemàtica, no? I aquest problema ja fa molts anys que el tenim. No és un problema nou, que, ostres, ara estem sorpreses de que ens ha agafat una mica sense el coneixement o sense la previsió. És un tema que s'avança fa moltíssims anys i, en canvi, els canvis són molt pocs. Moltes paraules, moltes promeses, però després no hi ha un canvi relatiu. No hi ha també un marc normatiu, una llei específica de persones grans, dintre d'aquesta llei específica que parli de maltractaments a persones grans, perquè tinguem aquest gran paraigua legislatiu que doni força a les persones grans i a les professionals que els acompanyen per una solució, o almenys per intentar-ho solucionar aquestes dificultats.
Jordi, també us feu ressò del baix impacte i repercussió de les situacions de maltractament a persones grans als mitjans de comunicació, no?
Sí, bueno, la prova la podem tenir és que si feu una revisió del Dia de la Violència Masclista, el novembre, si mireu ara el Dia de l'Orgull LGTBI, si mireu tots els impactes que hi ha a tots els mitjans de comunicació, són moltíssims i és fantàstic, perquè d'aquesta manera la societat es va conscienciant de que hi ha determinades persones sense cap mena de motiu que estan sent discriminades o maltractades. Si revisem ara el que ha passat ara fa dos dies, que va ser el dia del maltractament de les persones grans, veiem que l'impacte de les notícies és molt, molt i molt petit respecte a altres col·lectius de persones, no? I en definitiva, el que passa al mitjà de comunicació, en una mica és una mostra del que passa a la societat, no? Per això us agraïm moltíssim de que tracteu aquests temes, perquè vosaltres sou un altaveu, nosaltres podem treballar molt durant tot l'any, però queda amb el nostre entorn, no? Necessitem que la societat sigui conscient i sensibilitzi d'aquesta problemàtica, i aquí els mitjans de comunicació són fonamentals.
T'entenc perfectament, perquè deu ser molt dur en qualsevol situació de maltractament, però clar, la gent gran més encara, no? Perquè potser viuen amb la seva família, no senten ben tractats, o viu aquesta persona amb la seva parella, home o dona, no? Es poden donar molts casos de diferents tipus de maltractaments a la vellesa.
A més, també pensen que aquestes persones grans sovint són maltractades per algú del seu entorn, amb els que tenen algun vincle emocional, siguin família, sigui una persona cuidadora, sigui una persona coneguda, amb independència que poden haver altres, no? Però un gran nombre d'aquests són persones que hi ha una relació o una expectativa de confiança, no? I després també hi ha un punt afegit, que és el temps de recuperació, en principi, és més curt. Perquè, per exemple, una dona maltractada en 40 anys o un infant maltractat en 10 anys, evidentment, la seva recuperació és complexa, gran seqüeles, és una situació molt difícil, però hi ha tot un període de vida molt llarg, si tot està dintre de la normalitat,
exacte,
a recuperar-se, no? Però si parlem purament d'estadística de vida, una persona amb 80 anys, doncs, potser té 4 o 5 anys per recuperar-se, mentre que una dona amb 40 té 45, no? I això, clar, ens obliga com a societat i a les administracions a donar una resposta immediata i efectiva per aquestes situacions de maltractaments a persones grans.
Encara que soni estrany, però és realitat, hi ha gent gran maltractada. Des d'aquí convidem aquelles persones que sentin així a trucar. No hi ha aquest telèfon específic, però tant de bo, Jordi, hi hagi en un futur la creació d'aquest telèfon específic per atendre situacions de maltractament a persones grans. No hem de deixar de fer-ho, de denunciar-ho. I si estàs al seu entorn, no sigues partícip i també denuncia la situació. M'agrada molt el vostre eslògan del bon tracte ens fa grans. Tant de bo la gent tracti com s'ha de tractar la gent. I quan parlem de gent gran es posa la pell de gallina, no? Perquè penses indefensos, no? És com, no sé, és el pitjor que et pot passar, no? Veure una persona gran maltractada, però malauradament en aquesta societat segle XXI està passant, i així ho hem explicat. Moviment per aturar el maltractament a les persones grans. I avui hem parlat amb el portaveu d'aquest moviment, que és en Jordi Muñoz. Jordi, gràcies per haver estat amb nosaltres. Aquí estem per qualsevol cosa, i endavant, i enhorabona per la tasca que feu. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig va a sentir halo su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! Significa ¡hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Marisol.
Buenas.
Y Joselito.
Estoy aquí.
Dos prodigios de la canción española.
Porque tú eres bueno, ¿verdad? ¡Hombre!
Juntos en la tarde del domingo.
¿Cómo se está poniendo la cosa?
Tómbola.
¡Tómbola!
Y Saeta del Ruiseñor.
¿Pero cantando se gana dinero?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¡Qué estupendo!
¡Viva el cine español! En 13.
De la tarda, a l'interna de COPE Catalunya i d'Andorra, i d'aquí a re un moment estarem ben informats amb la companya Yolanda Bernal, que ens portarà l'última hora informativa, i també parlarem de l'última hora esportiva amb el company José Luis Gil. Tot això quan? D'aquí a re.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Tienes un hotel, camping o negocio en línea de costa y la sequía te va a arruinar el verano? Instala una planta desaladora de Corsa y olvida las restricciones por la sequía. Transforma el agua de mar en agua potable. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Y este sofá-cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis! Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá-cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás-camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado, ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
COPE Cataluña y Andorra.
Tarda, 50 minuts, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I avui us parlem de les pluges de les darreres setmanes que han fet augmentar les reserves d'aigua al sistema Ter Llobregat, que frega, atenció, el 39% de la seva capacitat, i aquesta bona notícia ha portat el govern a aixecar una part de les restriccions per sequera. El sistema Ter Llobregat passa de la fase d'excepcionalitat a un escenari d'alerta. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, aquest canvi de fase entrarà en vigor la setmana que ve. És una bona notícia que afectarà a més de 5 milions de persones. També es rebaixa el nivell d'emergència al sistema d'Arnius Boadella, que passa d'emergència 2 a emergència 1. És veritat que la situació ha millorat gràcies a les pluges, però el govern insisteix en que la situació de sequera es manté. Yolanda Canales.
Hores d'ara, i segons ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, el nivell de reserves d'aigua al Ter Llobregat està, si fa no fa, com a l'octubre de 2022, i això permet que aquesta unitat, els 202 municipis que en depenen, entrin en fase d'alerta. En aquest punt es permeten consumir uns 250 litres per habitant i dia, i també relaxen les restriccions en altres àmbits, sobretot econòmics. Pel que fa a l'emergència 1, en què es troba l'àmbit de Darnius Boadella, es passa dels 180 litres per habitant i dia als 200. Aquest últim embassament abasteix a 22 municipis, entre ells Cadaqués o Roses, i hores d'ara es troba al 14% de la seva capacitat. Més preocupant és la situació de Riudecanyes i Siurana. Aquí, diu el conseller, no ha plogut res i els municipis que en depenen ja estan utilitzant alternatives.
La situació és molt preocupant, segueix sent molt preocupant. Estem, evidentment, en emergència 2. No ha plogut pràcticament gens en aquella zona. Els embassaments estan al 2%. Tenim 17 municipis en aquesta, en el conjunt del país en emergència, però especialment en aquesta zona patim una sequera molt greu, que en alguns casos ens està fent ara ja, en municipis que no anaven amb cubes, no s'abastien de cubes, ara ja s'estan abastint de cubes.
Amb tot, des del govern s'insisteixen que encara s'està en situació de sequera i els ciutadans, però també els diferents sectors econòmics, han de mantenir el seu comportament d'estalvi d'aigua. L'executiu també ha tret pit de la seva gestió de la sequera perquè s'ha fet de forma quirúrgica i s'han pres mesures i decisions i s'han impulsat obres que no s'aturaran encara que la situació sigui millor. El conseller Mascort assegurava que han après la lliçó de l'anterior episodi de sequera del 2008.
Jo només sé el que va passar el 2008. I el 2008, com va començar a ploure, el govern que hi havia, encapçalat pel president Montilla, va aturar les inversions, i el que va venir després no va fer cap inversió en 10 anys. Espero que no torni a passar el mateix. Espero.
Estem parlant d'obres com els 6 pous que s'estan construint al tram final del riu Besòs, que estaran enllestits a finals de juliol i que serviran per aportar aigua a les futures plantes potabilitzadores que es construiran en aquesta zona. I a l'Alt Empordà, per exemple, s'està treballant en el desplegament d'una dotzena de desalinitzadores mòbils en diversos punts de la comarca.
Gràcies, Canales. I canviem de tema per parlar de que aquesta tarda, Yolanda, han començat ja els primers talls de circulació al centre de Barcelona a motiu de l'exhibició de Fórmula 1 que es farà demà al Passeig de Gràcia.
Exacte, s'ha tallat el tram de Passeig de Gràcia entre Plaça Catalunya i la Gran Via, així com els trams de Ronda Universitat i Ronda Sant Pere que toquen a Plaça de Catalunya. Però hem de dir que això és només un aperitiu del que passarà demà. Atenció, perquè hi haurà moltes afectacions a la mobilitat. Per tant, si podeu evitar agafar el cotxe per anar al centre de Barcelona, doncs millor. Demà, durant tot el dia, estarà tallat el trànsit al Passeig de Gràcia, des de la Plaça Catalunya fins al carrer Aragó, i també les tres vies que creuen, Gran Via, carrer Diputació i Consell de Cent. Adrià Gomila, director de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, diu que la millor alternativa seran les rondes, tot i que és veritat que això pot provocar que les hores punta s'allarguin.
Quantes més persones adaptin el seu recorregut, no?, amb aquesta informació que estem facilitant, millor per elles en primer terme, perquè ja no es veuran afectades, perquè si trobes una via alternativa, com pot ser, per exemple, les rondes, doncs el teu desplaçament no es veurà afectat. Per tant, és important que tothom adequi els seus desplaçaments amb l'itinerari i l'horari en funció d'aquesta informació.
Afectacions pels vehicles, però també n'hi haurà pels vianants. No es pot creuar a peu al Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya i carrer Aragó. L'alternativa és aquesta.
Per on podrem creuar el Passeig de Gràcia? Doncs per una banda, per Aragó, o cap a dalt, val? I per l'altra banda, des de la zona de la Plaça Catalunya. Per tant, si algú vol creuar el Passeig de Gràcia, ha de baixar fins a Plaça Catalunya o ha de pujar fins a Aragó. A més, a l'entorn de lo que és la pròpia exhibició, doncs ja preveiem que hi haurà afluència de moltes persones. Si no vas, òbviament, en el propi esdeveniment a veure'l, doncs és recomanable evitar els carrers de l'entorn immediat del Passeig de Gràcia.
I atenció també als que agafen l'autobús, perquè demà les línies d'autobús que passen pel centre de la ciutat faran desviacions i canvis de recorregut. El metro serà la millor alternativa, reforça el servei de metro a les línies 1, 2, 3 i 4, amb més freqüència de l'habitual.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, avui en la veu del company José Luis Gil, que Barcelona, senyor Gil, es converteix en el Mònaco de la Fórmula 1.
Sí, sens dubte. Estàveu parlant d'aquestes restriccions de trànsit que hi haurà amb motiu del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. I ja et puc avançar que entre el 4 i el 6 de juliol de 2026...
Què passa?
Doncs que hi haurà també restriccions de trànsit.
Carai.
No pas perquè hi hagi una exhibició de Fórmula 1, sinó perquè el Tour de França, la Gran Bucle, tindrà com a escenari la ciutat de Barcelona. Dues arribades, una sortida, Barcelona a l'aparador del ciclisme mundial. Quique Iglesias, explica.
Per primera vegada a la història, el Tour de França sortirà des de la ciutat de Barcelona. I no només un dia, sinó tres dies. Per les terres catalanes i barcelonines es desenvoluparà el Tour de França del 2026. Del 4 al 6 de juliol, d'aquí a dos anys. Avui, Jaume Collboni i Christian Prudhomme, el director del Tour de França i l'alcalde de Barcelona, han fet oficial un acord que ja es coneixia des de feia setmanes. És, doncs, una gran notícia que a Barcelona hagi apostat de nou pel ciclisme. Li costarà a la Diputació, a l'Ajuntament i a la Generalitat uns 7 milions d'euros.
7 milions d'euros que, ja podem avançar, Montse, companys, seran absolutament recuperats i multiplicats per tot el que arrossega a nivell d'impacte aquest gran esdeveniment com és el Tour de França amb Barcelona com a escenari. Està treballant bé l'Ajuntament de Barcelona, eh? Tour de França, també sí, aquesta exhibició de Fórmula 1, la Copa d'Amèrica, en resum, molts i molts esdeveniments que podrien tenir una cirereta de pastís en forma de campionat del món d'atletisme, però ja són aquests projectes que van més cap endavant en el temps.
El que sí que tenim, Gil, és el calendari de la Lliga. Ja? Sí,
ja tenim 18 de juny, Doncs ja tenim calendari de Lliga. Un calendari de Lliga encara amb la incògnita de si l'Espanyol juga a primera o a segona divisió la propera temporada, però mira, perquè vagis fent boca. Primera jornada, 18 d'agost, Betis-Girona, València-Barça, i si l'Espanyol puja a primera, Valladolid-Espanyol. Última jornada, 25 de maig, Atlètic de Bilbao-Barça, Espanyol, si puja a primera, Unió Deportiva Las Palmas, i Girona-Atlético de Madrid. Els clàssics, primer al Bernabéu, 27 d'octubre, Madrid-Barça, 11 de maig, Nou Camp Nou, en teoria, Barça-Reial Madrid. El Girona-Barça el 15 de setembre, el Barça-Girona el 30 de març. En resum, que ja tenim aquest calendari absolutament asimètric, sortejat des del dia d'avui, ja podem començar a planificar el que serà la temporada.
I a banda de futbol, tenim alguna cosa interessant de poliesportiu?
Una cosa molt interessant i que passarà aquesta nit al partidazo de Cope, on Juanma Castaño parlarà amb Lamine Yamal, l'estrella del Futbol Club Barcelona. Una estrella que ha cridat l'atenció fins i tot del mateix president de la UEFA, Alexander Zeferin, que parla en aquests termes del jove valor del Barça.
If I would have a club,
si tuviera un club, sería el primer jugador que compraría si tuviera suficiente dinero. Para mí es el mejor jugador joven del mundo y podría ser muy pronto el mejor jugador del mundo en general.
Doncs, Déu-n'hi-do, el piropo que li ha llançat Zeferin a Lamine Yamal, aviam si Lamine, doncs, li pot replicar aquesta nit en el seu pas pel partidazo, i de la resta, esperant aquest partidàs Espanyol-Oviedo, diumenge a Cornellà, on l'Espanyol preveu un ple. 37.700 espectadors, ni més ni menys, que es donarien cita a l'estadi blanc i blau en aquest últim partit de la temporada de segona divisió esperem l'últim partit de l'Espanyol a segona divisió, perquè significaria el retorn a primera.
Més informació, Esports Cope, senyor Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà.
Una abraçada. Bueno, fins aquí arriba la linterna de Cope Catalunya i Andorra, i arriba el moment també d'acomiadar-me, perquè fins al setembre no ens tornarem escoltant aquesta franja horària, perquè a partir de demà estaré al matí fent Herrera Cope Catalunya i Andorra, i serà la companya Yolanda Bernal que agafarà les regnes d'aquest programa de la linterna. Si voleu, demà ens tornem a escoltar a partir del matí, i ara et deixo amb Ángel Expósito i la linterna. Fins demà.